Hi ha tantes coses que es poden trobar, que podem comentar, que podríem comptar, descobrir, imaginar, inventar i tocar a l'ombra d'un codonyer. Coses com fulles que floten a l'aire...
Bé, la veritat és que no ens trobem a l'ombra d'un codonyer, sinó que ens trobem als estudis de la ràdio, on no podrien tenir un codonyer, suposo, perquè no sé si creixeria o no creixeria. David Colom, bon dia.
Bon dia.
Més, tu com ho veus, això?
A més a més, ara, com que tampoc tindria fulles, vull dir que tampoc es faria gaire, home.
Per això, crec que no resultaria la cosa. Però escolta'm, avui parlarem del codony, del sí. codonyer, del codony, del fruit que dona... que és aquest codony que nosaltres fem servir moltes vegades per berenar, fins i tot, no? Perquè és una sí. d'aquelles coses, va, una mica de pa amb codony o alguna cosa d'aquestes. Però, exactament, el codonyer d'on ve?
El codonyer ve d'un arbre que es diu... El codony ve d'un arbre que es diu el codonyer, que és un arbust, i a vegades també arbre, que és provinent de l'Àsia Menor i el Caucas. Que és d'aquesta zona on venen altres membres de la seva família, com la pomera o la perera.
És a dir, que ens ve de molt lluny.
Sí, encara, vull dir que n'hi ha altres que venen de la Xina, vull dir que encara està molt, molt a prop d'Europa i ens va arribar bastant aviat. Altres sí que han tardat més, han tingut una història molt més llarga, aquest bastant aviat va arribar a Europa. I a més dèiem això, que es pren de pomes i peres, i de fet es diu que les primeres pomes i peres segurament deurien ser com un codony, més petites, però aquesta textura dura, aquesta astringència, aquesta poca dolçot, serien una cosa així. A mica a mica es van anar domesticant i fent més aptes per menjar així directament.
Ja, ja. No sé, són soferts a l'hora de cultivar-los? A l'hora de que es facin?
Sí. De fet, aquí s'adapten bastant bé perquè no necessiten una cura molt, 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 molt persistent durant l'any, sinó que aguanten bé els freds. Són espècies molt, molt rústiques, vull dir que si em plantéssim al jardí, més o menys podríem assegurar que...
Creixerien, no?
Sí. I de tenir una mica de compte, de portar-lo bé,
sí.
Però tampoc es farien malbé. Més com que el que ens interessa és l'aroma, no tant la textura, tampoc hem de fer una cura molt, molt precisa.
Quan
fan pomeres, que sí que les tracten molt bé, perquè la poma tingui la seva textura bona, que sigui bona per menjar, com que el codonyer que ens interessa és l'aroma... tampoc te'n sortiria tan malament el codony.
Però es fan en llocs freds o en llocs calents? Perquè segons m'has dit abans, d'on venien, sembla que sigui de lloc calent, no?
Calent depèn. Depèn, també seria del Caucas, hi ha zones muntanyoses, és bastant altes, fa fred, a l'hivern, vull dir que aquí també s'adaptarien bé.
Hi ha una curiositat amb l'arbre del codonyer, que és que són idonis per fer bonsais.
Bonsais, sí.
Que no ho havies dit mai.
Sí, no són tan idonis, no són tan fàcils de fer, però són de pes molt macos, són molt apreciats, perquè la gràcia que tenen és que vas seguint tot el curs d'un arbre, i veus allò a la primavera, com surten algunes floretes, a l'estiu sí. que és verd i comença a sortir les flors, a la tardor que es posen grogues i cauen i queden aquells codonys penjadets, i veus com fa tot el cicle durant l'any, com un arbre normal, que aquest bonsais, més o menys tot l'any es mantenen igual, aquest va canviant durant les estacions de l'any. Vull dir que és una cosa molt apreciada pels japonesos, sobretot perquè veuen allò com va passant l'any.
És a dir, que va canviant com un arbre gros i normal, per
sí.
dir-ho així d'alguna manera.
Sí,
no?
El que passa és difícil de fer, de crear aquest bonsai.
Mm-hmm. Escolta, David, i el fruit del codony es pot menjar? És a dir, el que coneixem així groc i que sembla bé. Com tu deies, ve de la família de les pomes, però clar, sí. una poma sí que te la menges com si res. Però un codony, jo no m'imagino menjar un codony així mastegat, sense res més.
No, el codony que coneixem aquí, per descomptat que no. El que passa és que sí que hi ha algunes varietats, sobretot a la zona d'origen, aquesta que dèiem de l'Àsia Menor, l'actual Turquia, del Caucas, allà hi ha algunes varietats que es poden menjar en cru. És una mica més dur que una poma, més astringent, però es pot menjar i és bo. En canvi, les varietats que ens ha arribat aquí sobretot són per menjar cuinades, treballades.
Els d'allà són més dolços?
Són una mica més dolços.
Tenen
també
més
tenen
gust,
com
no?
els d'aquí, però tenen moltes més varietats que aquí no coneixem.
Uh-huh. Aquí, com deies tu, el mengem fet, no?
Sí.
O bullit,
sí, sí.
o...
Sí, no sé si... com, normalment se li fa un doble treball. Un seria la cocció i bé seria posar-hi sucre. I normalment ho fem ja directament, saps? Posem el sucre i ho coem, i una part la cocció ajuda a eliminar aquesta duresa i també l'estova una mica de gust, i després el sucre és el que li rebaixa aquesta astringència i el fa dolç.
Mm-hmm.
I seria doncs aquests dos processos que ens ajuden a fer-lo comestible.
Clar, perquè la sensació que tens quan menges un... Ja, a vegades jo he agafat un codony i he fet veure que me'l menjava, o he fotut una mossegada, no? Allò dius, va, per tastar-lo, sí. No? Sembla que portis serradures a la boca.
Sí,
no?
Sí, sí, és aquesta pectina, com que no està activada, no està treballada, doncs és duríssima. I és aquesta mesura de treballar-lo, de coure'l, per exemple, això que dèiem amb sucre, o després pot fer escalivat o bullit, és el que permet que la textura millori i sigui apta per menjar.
Ja, ja, ja. Perquè podríem dir que el millor que té el codony és l'aroma?
Sí, 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 per descomptat el...
La característica codony, principal,
sí,
no?
Sí, sí, per alguna cosa s'ha desenvolupat el codony és per aquest aroma, que podem més o menys mantenir quan el coem en sucre, sobretot si posem allò les pells també a dins d'una bosseta perquè vagin donant aquest aroma. I una altra manera d'aprofitar-lo, que s'ha fet durant la història, ha estat d'ambientador natural. Allò, abans es posava dins dels armaris, diu que donava aroma a la roba,
veritat,
i també ajudava a protegir una mica contra les arnes.
Uh-huh.
I, de fet, alguns països encara allò, a casa posen codonys a sobre la taula perquè perfumin la casa.
És veritat, no, jo ara estava pensant que quan fa molts anys, que érem més petits i no hi havia tota aquesta gamma d'ambientadors, sí, que ara hi ha, no? Que tens per totes les coses i per tot el que vulguis, tu anaves a casa de la iaia i obries, per exemple, un armari i trobaves tres o quatre codonys, sí, posats dins l'armari, que tu pensaves, què fa això aquí, no?
Sí, 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 sí.
I era per això, suposo.
I era per això, sí, sí, era una manera de tenir-los, que maduressin una mica més, però a vegades t'ajudaven a donar aroma. Mm-hmm. I això que és el que sempre s'ha buscat d'aquests codonys, aquest aroma. Fins i tot això que dèiem de coure els codonys amb la pell, això el mateix Nostradamus ho recomanava, aquell senyor que feia previsions.
Nostradamus?
Sí, sí, sí. Sí,
aquella... El que ho va veure tot i que sí, feia, sí, les prediccions, no?
Sí, ve de fer prediccions d'aquest senyor que també era confiter.
Confiter?
Confiter, sí. Caram. Té algunes receptes, alguns consells per confiteria, i un d'aquests és, dius, tu no coneixes un codony si quan el cous no hi poses les pells, vull dir que... La pell s'ha de posar perquè t'agafi l'aroma.
És que me l'imagino, no, fent un croissant allà i veient el més enllà. Vull dir, d'aquí un segle es passarà això, no?
Potser alguna cosa viure de viure, pobre senyor, perquè potser no li donava prou la...
Molt bé, molt bé. Escolta, el nom de codony, d'on ve?
Sí, el nom de codony ve derivat directament del seu nom científic, que és Chidonia oblonga.
Chidonia
oblonga.
Oblonga.
Oblonga seria la forma aquesta arrodonida, grossa, sí, del, sí, fruit. I després el Chidonia vindria de la ciutat de Creta, una ciutat de Creta que es diu Sidònia o Chidonia. Mm. I perquè aquesta zona, doncs, era molt famosa els codonys que venien d'allà. I, de fet, algunes èpoques de la història se'n deia poma de Sidònia, de Chidonia. Mm-hmm. I d'aquí venia aquest codony, que moltes llengües europees han agafat, com el codonyo en italià, el quang en francès, el quins en anglès.
Quins.
Quins. Mm-hmm. En canvi, en castellà s'ha agafat una cosa totalment diferent, que és membrilla.
Sí, perquè no té res a veure, eh?
No, res a veure. De fet, la història, de fet, ve de... També ve d'això, de confitar-lo, i, de fet, es diu que ve de melimela, que seria poma dolça.
Mm-hmm.
De poma dolça, d'agafar aquest codony i confitar-lo amb mel. És, yeah, una preparació dolça, i es diu que aquest membrilla podria venir d'aquí. Una altra explicació és que les branques del codony, quan són tendres, van bé per fer cistells.
Sí.
I després, doncs, això, doncs, seria com un mimbre, seria el bímet.
Sí.
I després el membrillo seria el mimbrillo.
Ah, mimbrillo.
Com una manera de fer aquests bímets, però amb branques d'un codonyer.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, i les melmelades? Perquè, clar, membrillo, també les melmelades són dolces, ve d'aquí també el nom, o no?
Sí, ve d'aquest nom, això de la dolçada. La melmelada, moltes vegades en castellà, membrillo ja és el nom del fruit. En català sí que diferenciem més codony i codonyat, en canvi, mm-hmm, en castellà, membrillo i membrillo, tant el fruit com el dolç, a vegades per diferenciar se'n diu carne de membrillo.
És veritat.
Però en castellà sí que moltes vegades membrillo acaba sent tant una cosa com l'altra.
Mhm. I la planta es va domesticar aviat?
Sí, com que tampoc feia falta un gran procés de domesticació, ben aviat va començar, doncs, a produir-se i a posar-se en jardins i en horts aquests codonyers. De fet, als jardins de Babilònia, aquests mítics jardins, es diu que ja hi havia codonyers. No hi havia pomes encara, però sí que hi havia codonyers. Mm-hmm. D'aquí ja et demostra que era una cosa molt antiga. I, de fet, totes les cultures d'aquesta de l'Àsia Menor, del Pròxim Orient, els hitites, els acadis, els assiris, els perses, tots ja coneixien el codony.
Si és que ja ve de lluny, això,
sí,
eh?
Sí, 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 sí. De fet, hi ha algunes tradicions que diuen que el fruit de l'arbre del bé i el mal, del jardí de l'Eden, d'Adam i Eva, mm-hmm, era un codony.
Era un codony?
Hi ha algunes
no era una poma?
No era una poma. Algunes tradicions diuen que era una poma, altres que era un dàtil, altres que era una figa, Algunes diuen que era un codony, però serà més difícil de pensar que Adam li podria clavar una queixalada perquè s'hi hauria deixat les dents i potser no hauria repetit.
I el gust també, no? Les dents i el gust, sí. El que dèiem abans, menjar-lo així d'aquesta manera ja. No és que sigui gaire bo. Mm-hmm. Tot i que els que hi ha en aquella zona, sí. En aquell lloc on creixen i on varen sortir, n'hi ha molts.
Hi ha alguns que són aptes per menjar directament.
Com tu deies, no era potser una poma, sinó que era un codony, però en algunes tradicions diuen que el codony era la fruita prohibida també, no?
Sí, aquesta fruita.
Hi ha mites, no?, de sí, històries que nosaltres sí. Pensàvem que era la poma, a més d'aquesta,
sí,
de
sí,
la
nieva. Sí, també, per exemple, a Grècia també es diu que hi ha algunes tradicions que diuen que la poma de la discòrdia era un codony de la discòrdia, que és aquella poma que va causar la guerra de... aquella fruita que va causar la guerra de Troia,
de Troia sí.
Que es va oferir una poma a la dona més vella, la deessa més vella. Uh-huh. I de les tres candidates va guanyar Afrodita perquè va prometre a Paris, que era el jutge, que es podria casar amb la dona més vella. I en aquest cas era Helena, que era la dona del rei d'Atenes, i això va desencadenar tota la guerra de Troia. I només diu que és una poma, però també hi ha qui diu que era un codony. Potser era més gran, va causar més impacte, i podia escriure més bé per la més vella allà a sobre del codony.
Ja. Això vol dir que a l'antiga Grècia ja es feien servir també, ja es sí, coneixien els codonys sí, i es feien servir a la cuina o per
sí,
menjar-los.
Sí, no? Sobretot per cuinar així, confitats també, com hem dit, i es feien mel, evidentment, perquè el sucre encara no era habitual, i es feia amb mel, amb espècies, i era molt, molt popular. Tant els rics com els pobres en menjaven, mm-hmm. Els rics en menjaven els més sofisticats i els pobres en menjaven versions més...
Com sempre.
Sí, com sempre.
Com sempre.
Sí.
Escolta, i a l'antiga Roma, també el gran imperi
sí.
Romà, també el tenien aliment...
Es van tenir aquesta tradició de fer el codonyat, bueno, codonyat no tant, sinó més confitat amb mel, amb trossos, i de fet, doncs, l'Apici, que és aquest el primer receptari, el darrer Coquinària, doncs ja parla que de receptes amb codonys. Vull dir que era una cosa molt, molt popular.
Mm-hmm. És a dir, que el codony confitat que nosaltres també coneixem i hem tastat moltes vegades, ja apareixia també a l'època romana?
Sí, i es feia amb mel. El canvi, sobretot, va venir quan va aparèixer el sucre. Que el sucre va ser una gran innovació perquè va permetre de no afegir gustos extres a aquest codony. La mel té un gust, en canvi el sucre, com que és sucre pur, dolçor pura, no afegeix cap gust extra. I a més, tampoc afegeix aigua. Això permet que si vols fer un codonyat, no l'hagis de bullir tanta estona com ho faries amb mel, perquè la mel t'aporta una part d'aigua. I això et permet, doncs, mantenir una mica més d'aquest aroma natural del codony que d'altra manera es perdia.
Bé, nosaltres coneixem el codonyat sempre més dur, no? Una cosa que és més dura, una textura més ferma, diguéssim.
Sí.
Però n'hi ha també de suau, com si fos una melmelada.
Sí, hi ha alguns que són una mica més suaus, hi ha alguns que són més untables. El codonyat normalment és molt gelatinós, molta pectina, i altres depèn de la proporció de sucre, de la varietat de codony, del temps de cocció, i a vegades si posa algun additiu permet doncs, ser més tous, més untables.
Aquestes
serien versions més... Hi ha tot una gamma... De més durs a més tous. Vull dir que, que s'adapta una mica als gustos de cadascú. A vegades el lleó tan dur potser no agrada tant i en canvi si és molt malada li agrada més a té un públic més ampli.
Mm-hmm. I si l'haguessin de combinar, és a dir, ara maridarem... Mm. Ui, no m'ha surt la paraula.
Sí.
El codony, amb què ho faríem, per exemple? En què el menjaríem?
Sí, normalment és això, menjat amb pa, però diuen que la combinació més bona és amb formatges.
Amb formatges
curats, mm-hmm. Com un manchego o un Idiazábal, perquè té aquest punt de sal i greix combinat amb la dolçor i a la vegada aquest puntet d'astringència que té que t'ajuda a refrescar i que permet anar menjant l'un i l'altre sense que t'encansis ni de l'un ni de l'altre.
Ja.
I a vegades també et diuen de posar-hi nous i tota aquesta gamma de coses amb un puntet de greix.
Uh-huh.
I de fet, si el féssim així rostit o escalivat o bullit, a vegades va per fer amb carns. En carns són les més greixoses, com ànec o carns de porc, diu que va molt bé per rebaixar el greix d'aquests productes.
I com el podem fer, també, el codony? És a dir, bullit, al forn, com...
Sí, ho podem fer així, el codonyat i sent triturat, o després també es pot fer en trossos. I aquests trossos, algunes parts del món és apreciat perquè diuen que és com una joia.
Com una joia?
Sí, perquè poses tu el codony tallat en trossets, que són blancs,
sí.
I els vas confitant de mica en mica, aquest procés lent, xup-xup, xup-xup, i al final acaba agafant aquesta vermellor com un rubí.
Ah.
Com un rubí així, i després es translúcid a la llum,
sí.
I és molt, molt, molt... Té una cosa, una visió molt agradable.
Ja.
Molt agradable, molt... i en alguns casos doncs, això diu que és una autèntica joia de la cuina. Caram. Aquesta vermellor també l'agafen altres els seus parents, com la poma o la pera, però no acaben de quedar tan vermells, sinó que queden color rosadet. Bastant atractiu.
I a què és degut, per exemple, que hi hagi codony o codonyat que és, no sé, d'un groc o més clar i després també hi ha com un granatós més fosc?
Sí, a vegades depèn d'això, del temps de cocció, de la proporció de sucre i de la varietat del codony. I després això és jugar. I és, cadascú troba el seu punt que al mercat li agradi més o que al personal o que d'això, però vull dir que pots jugar una mica amb tot.
I com dèiem, en cru no el podem menjar. Bé, es pot menjar, que tu
sí, que el que vulgui, el que
no?
Sí, sí.
Però vull dir que si te'l menges no t'agradarà gens.
No.
No és com una poma, com
dèiem
al principi.
El que trobem per aquí, no. Si anem a Turquia, potser sí que en trobarem algun que es pot menjar en cru, segurament. Ho has de preguntar al venedor, perquè...
Ja.
I si es pot menjar, té un punt d'astringència, seria com una poma d'aquestes més o menys rústiques que et podem trobar per aquí. Una mica farinoses, una mica astringents a la boca...
Que no s'ho val. Aspres. Que no val la pena, no?
Bueno, es pot menjar, és bo, perquè a més manté tota l'aroma del codony.
Clar, l'aroma que serveix per moltes coses, fins i tot per fer infusions, no?
Sí, alguns llocs en fan infusions. Així el deixen curar una mica amb sucre, que deixa una mica de suc, i després això es posa amb aigua calenta i deixa un aroma molt bona d'aquesta de la pell, o que quan olorem el codony, quin olor que fa,
sí.
Però el cuidat no ho perd, doncs la infusió aquesta el manté. I després diuen que és molt... que és digestiu i calmant, vull dir que té certes propietats.
Tot i que no és gaire habitual, no?, veure infusions de codony.
No.
No n'he vist gaire.
No, sobretot són països d'Extrem Orient, fan servir molt per això i per perfumar. Ells tenen versions més perfumades i menys comestibles. Fan servir sobretot això per perfumar les cases i per fer infusions.
Quan és el temps idoni per prendre el codony, per menjar-lo?
Seria ara aquesta
època, no?
Aquesta època de
tardor-hivern.
Tardor-hivern. I després, si el fem conserves, doncs ens durarà molt de temps, perquè tenen una proporció bastant elevada de sucre.
Molt bé. Doncs escolta'm, avui hem parlat una miqueta sobre aquest producte, aquest aliment, el codony, que menjat així en cru és una mica... desagradable, per dir-ho així, no? Però que si el bullim o el fem cuit o el fem, jo què sé, amb codonyat,
escalivat
i tot això, doncs ens pot servir per moltes coses.
Sí, és una mica aquesta demostració que al llarg de la història doncs, s'han anat desenvolupant i domesticant fruites i verdures i a vegades no hi trobes gaire la gràcia, però després si veus que hi ha la transformació humana de coure'ls, de barrejar-lo amb alguna cosa, doncs acaba donant productes bons.
Perquè, David, hi ha moltes receptes en codony, no?
No masses, no. Sobretot són això, amb dolç i amb sucre o amb una mica escalivat per acompanyar, però no hi ha receptes. La zona aquesta del Pròxim Orient sí, amb xai i amb altres plats més complets, però aquí no existeixen.
Molt bé, doncs ho tindrem en compte. Avui hem conegut una miqueta més el senyor Codony, que ens ha acompanyat en aquesta secció. David Colom, que vagi molt i molt bé.
Molt bé, fins aviat.